El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in. Ja sabeu que quan sona aquesta sintonia vol dir que conversem amb algun sabadellenc o sabadellenca singular que ens vol transmetre la seva alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem sempre ben acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia i ben tornat.
Bon dia, Raquel, com estàs?
Molt bé, una sí. Temporada més, et trobàvem a faltar.
Jo també, vosaltres, a la ràdio, aquest parlar, i res, a punt d'entrar a la primavera de l'hivern, que diuen, eh? Això ho deien, ho diuen encara al País Valencià, Mallorca, i tot, eh? Parlant de la tardor, sí. I aviat, ja d'aquí un parell de dies, crec, estarem ja a l'equinox, eh? L'equinoci, on els dies i les nits són iguales. I res, encantat d'estar aquí, ja us trobava a faltar, la Rocío, el Toni, i tots plegats.
Aquí i nosaltres, que avui en aquest dia de pluja ens portes l'alegria de viure. Sempre hi ha llum.
Això el nostre convidat d'avui, que avui ho el direm molt, i comencem aquesta temporada doncs amb això, amb el nostre convidat.
Comencem forts,
potents, ja veureu. Mira, el nostre convidat d'avui porta molts anys acompanyant i donant suport a les persones. Sí. En els processos vitals, els processos vitals de les persones que tots tenim, el dol, la parella, pèrdues, creixement, maduració, entre molts d'altres, perquè això és infinit i cada persona és un món, quan a vegades no són dos, és a dir, tot allò que ens toca viure, i una de les coses que ens toca viure és la mort, la pèrdua, no? I que sovint amaguem perquè ens fa por i en fem una tragèdia, no? I amb el nostre convidat, parlant i conversant, doncs som capaços de compartir aquestes coses, i d'alguna manera, doncs, jo penso que avui serà això de fer d'aquestes pèrdues, d'aquest coneixement, doncs una part d'aquesta alegria de viure, no? Que també tota aquesta part, diguéssim, tots aquests processos vitals no deixen de ser, en el fons, jo diria, aviam si el nostre convidat ens ho afirma, una alegria de viure, no?, també.
Doncs anem a presentar el nostre convidat, Ricard Díaz, psicòleg del dol. Bon dia i benvingut al matí.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
Quina presentació t'ha fet el Josep, però n'estic totalment convençuda del que deia, perquè jo crec que si fóssim conscients de que ens arribaria el dia, no?, que tots acabarem morint, potser viuríem d'una altra manera.
Segurament que sí, perquè la mort, encara vivim una cultura que la dramatitza i la viu com algo final, però la mort és algo que tenim a la vida contínuament. Perquè no només la mort física, sinó la pèrdua i l'acabament d'etapes, de situacions, d'experiències, i això és un acte de transformació constant.
I a més, moltes religions, més les que tenim més properes, doncs parlen del paraís, no?, que representa que quan ens n'anem, quan es morim, és una alegria. O sigui que en el fons anem al paradís.
A una transició, a un altre espai, potser imaginari, que tenim ara mental, però que, bueno, hi ha gent que creu en la reencarnació, hi ha gent que creu en un altre espai diferent, i això li dona motiu per viure amb alegria, tot i esperant la mort.
En parlarem, de la mort, d'aquest últim procés, no?, de la nostra vida, però comencem per l'inici. On vas néixer, Ricard?
Vaig néixer a Sabadell l'any 60, a la Creu Alta.
Que, home, talleret, no, això, escolta, sí, fantàstic.
Al carrer Borràs, en cantonada de Sant Isidre.
Encara hi és.
I, bueno, molt, molt content de poder ser sabadellenc i néixer a la família que vaig viure i, bueno, tot el que després vaig poder desenvolupar amb gratitud.
I sou, eres germans, germanes?
Sí, érem cinc... Bé, som quatre, una germana va morir, que jo no vaig arribar a conèixer, però, bueno, una família de... pare i mare amb quatre fills, amb avis, que encara vivien a casa...
Tota una tribu, m'imagino que això clar, també perquè... et marca, no?, et condiciona a l'hora de créixer i d'entendre la vida, no?
Sí, aquesta comunitat.
Que no fa gaires temps es vivia amb els avis, no? Vivien al quarto, els avis...
I
si els pares treballaven, doncs els avis feien...
I eren figures de referència per mi.
I tant.
És el que m'esperava quan hi havia sortia d'escola, és el que em feia el berenar, és el que m'ajudava... a fer algun deure.
A quina escola anaves? Exacte, i quins records guardes? Com era el Ricard i a què jugava?
Com era ell?
De petit a Sant Gregori,
sí?
Una escola pionera en el moment, perquè era com un equip de pares que, moguts per una educació més lliure, van crear aquest espai acadèmic. Sí. I després als claretians, ja de sempre, fins a arribar abans de sisè, que es feia, i el cou a Vidal i Barraquer.
Home,
com no?
Això és un clàssic.
I a partir d'aquí vaig anar ja a Sant Joan de Déu a estudiar la carrera d'infermeria.
Ah, d'infermer?
Sí, en l'època es deia ATS. Uh-huh.
Ah, i per què infermer? Ja portaves una mica, sí, doncs, a l'esperit.
A casa hi va haver una cultura dels pares ja molt compromesos socialment, uh-huh, i va haver una cultura d'ajuda contínua. I aleshores el voluntariat i aquest aportar a l'entorn formava part de la nostra educació. I jo crec que la mare i el pare, amb bon criteri, van veure en mi que hi havia un valor i, uh-huh, i una forma que podia arribar a algú perquè jo soc molt des del silenci en respecte a l'observació, i això calma molt en situacions de molta, uh-huh, dificultat.
És cert, que el Ricard transmet aquesta, sí, Sara, no?
Hi ha aquesta cosa, ja, diguéssim, d'ajut als altres, no?
O
de,
sí,
de les cures, no? Que també, doncs, en aquella època, ara potser, doncs, és més també, clar, doncs, un valor que s'atribueix als homes, no? Però en aquella època potser era...
No, en l'any 77.
Clar.
Era noi estudiant infermeria amb una professió femenina, i a Bona no eren molt ben vistos. I jo vaig començar a treballar com a infermer a la, sí, clínica Mare de la Salut, portada per monges.
És veritat, sí.
La d'Albada, uh-huh, això.
Sí.
I que
aquí era... Sabadell, allà, sí, la Salut, i tant.
Que ara ha sigut Taulí i tot,
ah, exacte,
això.
Exacte, el vas fer tot el...
Jo ja no vaig viure el canvi de Taulí, allà ja vaig marxar, però a mi em va ser molt difícil, com a home, tindre aquest espai. Perquè la monja, només pel fet de ser monja, ja tenia una autoritat sanitària.
Sí.
Jo, com a infermer, no. Ho tenia que demostrar molt. El mateix que les dones tenen que demostrar amb altres professions, allà m'han fet palesa, uh-huh, de què volia dir l'esforç del gènere a través de la professió. I allà va ser per mi una escola, sí, molt important. I allà em vaig plantejar que jo no volia fer això només, sinó que el meu talent era arribar a altres espais. I allà em vaig començar a plantejar el tema de la mort. Però, clar, l'any...
Però eres molt jove, eh?
Clar, ara es donava a dir. Sí, sí.
Clar, suposo que també la mort de la germana, no? O encara no havia mort.
Tot i que estava molt present,
clar,
a casa, com un lago bonic, no, uh-huh, la vaig viure. Que passa que, clar, aquí a la primera trobada amb els malalts, sí, veia la mort dels malalts, i aleshores em qüestionava a mi, m'interpel·lava, sí, si ho estàvem fent bé. Si realment érem un país que acompanyàvem a morir adequadament.
I ho feien bé?
No ho feien gaire bé. Ho feien des de la MAC, des de no passa res, des de fer-ho petit, infantilitzant amb els malalts, prenent decisions per ells. Mm-hmm. I això jo no entenia com un metge o una infermera qui sigui, podia, sí, arribar a decidir quan tu tenies que morir i de quina manera, no? I vaig dir, jo crec que no. I allà parlava massa i m'ha dit, doncs, hauries de marxar.
Et van convidar, no?
I vaig marxar.
Sí?
Perquè vaig veure que em feien un favor, que no era el meu lloc.
Sí, quin canvi, no?
El canvi des de la Salut fins a...
No, i me'n vaig marxar amb una empresa textil, uh-huh, a crear un negoci propi.
Ah, mira, veus, ja per la cosa de Sabadell, del tèxtil. Sí.
I com una mica des del rebuig i jo l'enfado.
Estaves una miqueta rebotat, que es diu.
Amb la professió.
Clar, frustrat, no? M'imagino, ja perquè tenies clar com volies fer les coses i trobaves molts obstacles, no?
Però la vida és molt sàvia i em va dir que no és el teu camí.
I què vas fer? Que de què era? De tèxtil feies aquí?
Vam començar amb un taller com de planxa, uh-huh, que a darrere es feien camises, que feien rentats làser, que, sí, feien moltes coses.
Déu-n'hi-do, no?
Molt sabadellanc, això sí.
Sí, molt, molt.
I després vaig veure que no era el camí, uh-huh, i vam sortir. I d'allà, mogut per aquest tema més sanitat, sí, vaig començar a formar-me en gestió hospitalària per poder dirigir hospitals, poder portar amb la, uh-huh, creença de que des d'un lloc de poder o autoritat podia canviar coses, que il·lus i que infant.
Ah, sí.
Però tot això ho anaves madurant tu amb el teu...
I formant-me.
I formant-te.
I caminant.
21 anys, 21, 22.
22, 23.
Sí, que això t'agafa, diguéssim...
En caso, amb 23, sí, amb una noia, tenim un fill, amb 24 anys, mm, i em trobo sent pare, que no sabien el que volia ser pare, per jo entrebullar, sent fort i hem de tirar. I a partir d'aquí comença el meu periple de dir, i jo no vull ser això, ni sóc aquest. I és la primera mort meva.
És la primera mort.
Aviam, aviam.
Que bonic això, perquè clar, tanques una etapa, no?
O sigui, quan parlem de mort, no hem de parlar de mort física, no?
No, clar, és que...
Que és mort en mi, aquesta il·lusió, aquesta idea que jo tenia del món, potser disfressada d'una sobreprotecció, també, del meu entorn. I això fa que, digui, jo me'n tinc d'anar. I ens en anem, agafem el fill, que era petit, i la meva esposa en aquell moment, i ens anem a La Gomera, a Canàries, moguts per tota la part de dirigir plans de salut. Ens estem a La Gomera 2 anys, ens anem a Puigcerdà 5 anys, ens anem a Lleida 3 anys.
Déu-n'hi-do, no, de La Gomera a Puigcerdà, Déu-n'hi-do, no, això és... De...
Ens anem a Madrid, ens anem a Barbastre, ens anem... I aquest itinerari dura 12 anys. Aquests 12 anys, allà hi havia, com un fill també m'expressava, pare no manco, pare no tinc amics, això, aquesta vida...
Que necessitava una mica arrelar, no? Pertanya a un punt, no?
I tornem a estar amb dol i a la mort i què estava fent jo amb tot allò. I aleshores, a partir d'aquí, amb la formació sempre sutil de la mort, la llicenciatura i com jo ho feia, que podia compaginar, doncs acabo i dic, no és el meu lloc, des de la gestió no podré mai. Em vaig enfrontar molts polítics de l'època i a partir d'aquí vaig decidir sortir del sistema i em vaig posar en despatx, vaig dir, jo estic aquí.
Vas dir, a partir d'ara seré jo, no?, qui pren les decisions i
fins avui,
amb els errors i els encerts, no?
Això coincideix també amb la transició, no?, aproximadament en tota la...
abans
coincideix.
La transició d'aquesta de... que és aquesta primera música que jo us he proposat.
Aviam.
Vinga, va, Toni, posem una banda sonora que avui jo crec que gaudirem moltíssim. Presenta el primer grup, que jo crec que ens farà viatjar en el temps.
Fas tu de...
Pues mira, el primer grup que jo tinc contacte amb la música així en sèrio és Mocedades. I per diverses raons. Primer, perquè era d'una comunitat que per mi admirava molt, que trencava el País Basc i això. Segon, perquè era una comunitat de germans i de família.
És veritat, totes són...
M'agrada molt aquests grups de comunitari i les veus.
Clar, és que les veus jo crec que és una mica com... No? Que els seus germans, jo crec que aquí ja es veus, no? Que
comparteixo,
hi havia una sintonia, va, Toni, que soli.
No només de la Maia, sinó també de l'Estíbaliz i d'en Sergio, que ja va morir, de com ells aquell duet presentaven això. Com que jo també sou molt eurofan, doncs a partir
d'aquí... Sí, també d'Eurovisió, també. Sí, o...
Mira, i van tocar la Festa Major, em diu el Toni González. Van venir una vegada aquí a Sabadell, no ho sabia.
I a Mata de Pere.
Jo tampoc hi queia.
A Mata de Pere, a l'època, Mata de Pere molt...
Tu també estaves allà de fan.
També tenia amics de Mata de Pere i venia el Julio Iglesias a la Festa Major i va vindre les Mocedades.
Home, això s'avisa.
Sí, a aquella època...
A l'època el Julio Iglesias...
Mata de Pere hi havia un nivell.
Home, això era...
Encara hi és. Vinga, va, que sonin.
Se marchó a la calle esta mañana al entierro de su compañero. Por la decisión de su mirada yo sabía que iba a matar.
I per què has triat en concret aquesta cançó?
Aquesta perquè em connecta als meus 8-10 anys. Només era un nen. La cançó es titula Solo era un niño. I jo vaig haver de viure coses que crec que no tocaven viure, com era la transició d'un dictador, com era la repressió d'una escola, com era... Clar, penseu que Claret era una escola masculina. Era segregada per gènere.
Sí.
I Sant Joan de Déu també. O sigui, vaig fer tota la meva formació bàsica amb homes. I això, doncs, em va ajudar amb un cantó i em va perjudicar amb un altre. I tant és així que en els meus 8 anys, 9, jo me n'adonc que la meva condició homosexual començava a néixer. Per això, en el meu entorn, amb els claretians i amb un entorn religiós, a més, els pares eren també dels grups de matrimonis de Sabadell, estàvem a la Puríssima, a la Creu Alta, jo era catequista, formava part d'aquell moment del mossèn Albert Tauler Vinyes, que hi havia tot un moviment a Sabadell. Aleshores, això no era volgut.
Era un xoc, era un xoc.
Clar,
aquella època era un xoc.
No es podia visibilitzar, evidentment. Clar, i tot això suposo que...
Una altra mort,
però aquesta molt
difícil,
no?
Estava disposat a renunciar perquè m'estimessin o per ser acceptat i per no trencar una mica la lealtat de casa meva, de no donis aquest disgust perquè el pare o la mare no poden suportar-ho. A partir d'aquí això ho callo, ho silencio i començo a entrar en una vida de normalització. Que,
que hauríem de dir que és el normal, no?
Que, sí, que m'haig enamorat d'una dona, sí, que haig tingut uns fills i em vaig enamorar d'una bona amiga i em vaig casar amb la millor amiga i ha sigut una gran dona i encara ho és ara.
Encara manteniu la relació?
Sí, i amb admiració i amb respecte. I aleshores vaig pensar que era la persona que podia haver... Vaig viure amb ella quasi 20 anys.
Sí.
Van tindre dos fills, molt bonics. I la persona que va poder entendre també el que era gay i que em marxava, que sortia de casa. I aleshores...
O sigui, tenies aquesta llibertat.
Sí. I la comprensió... Això, no
això és
dir,
amor, eh?
Sí, que a nivell emocional hi hagués enfad o...
Clar, evidentment.
Clar, però jo tampoc ho vaig... No vaig saber què fer-ho. I vaig fer el que vaig poder.
Exacte, que és el que hauríem de fer tots a la vida.
I vaig trobar amb un fill de 14 anys i una nena de 8, on tenia que explicar-los que el pare era gay i que el pare marxava. I això en el moment no era... Ara és fàcil, perquè ara t'acompanya a l'escola, t'acompanya a l'entorn.
Sí, sí.
En aquell moment no acompanyava ningú. Al contrari, tenia algú del meu entorn que deia calla't, no ho expliquis, què més et costa, i has arribat en 40 anys. Jo tenia 40 anys, aleshores. I 40 anys sortir de l'armari no és fàcil. I ja vaig començar a perdre la feina, els amics, els clients, però era una altra mort que per mi va ser una transformació molt xula d'un renaixement.
Vinga, posem una mica de música, una altra cançó, i continuem parlant d'aquest renaixement. Explica'ns, Ricard, també per què has triat aquesta cançó, aquesta Ave Maria.
Aquesta cançó, per les meves arrels religioses, jo continuo sent creient i molt seguidor de Jesús, i això fa que molta gent no entén com pot portar una vida paral·lela, que diuen, que no, per mi no és cap paral·lelisme, amb la teva creença, no? I una mica aquesta cançó va fer apologia, de dir, jo puc estar al costat de Déu sent gay, sent hetero, sent el que sigui, perquè a mi se m'estima pel que sóc, no pel que expreso. I això encara avui per avui costa entrar...
Encara és revolucionari, aquest pensament, perquè hi ha moltes reticències, evidentment, però crec que és un tema pendent que hauria l'Església, no?, de resoldre.
És que estem parlant de 4 dies. Això que parla el Ricard sembla que sigui molt temps i, en el fons, fa 4 dies, eh? Estem parlant de fa 10, 12 anys, vull dir, o 15, màxim. Vull dir que és una de les coses que, a vegades, ens pensem que la societat ha canviat molt, i potser teòricament, però...
Ha canviat amb els tics i amb les conductes, però no en el fons. I una mica la cançó volia dir això. Estic aquí, passa això, i podem seguir des d'aquí.
Mira, hi ha una persona que et vol saludar, que et coneix moltíssim, i que millor que es presenti ell mateix. Molt bon dia.
Molt bon dia. Quina il·lusió escoltar-vos-a.
Bon dia.
Coneixes aquesta veu?
Encara no.
Aviam, parla una miqueta més, aviam si ho endevina, aviam.
Bueno, sóc el petit, amb 4 anys menys que ell, i treballo a la tele, m'agrada parlar, però quan estic davant d'ell m'agrada escoltar.
T'entenc perfectament.
I és la persona que el meu ritme me'l rebaixa. Què vol dir? Que prefereixo escoltar-lo, em tranquil·litza, em dona calma, transforma la tristesa en alegria. I això és molt important. I sempre treballa convertir el dolor en amor, no? I el tema del dol i el tema... És un gran germà. Ricard, sóc el Xavi.
Ai, molt bé, Xavi.
Quines paraules més boniques que t'ha dedicat, eh? Ai, però Xavi, estic d'acord, eh? Com transformes el dolor i la tristesa en alegria.
No sé si se'n recordarà, me'n recordo quan ell estava a l'època que estava a l'Arbastro, a Lleida, que me'n recordo que anava amb la meva dona cap allà, i dic, hòstia, tenim a sopar a casa el Ricard. I vam arribar a sopar potser a les 4 d'avui, o a 4 de 9, i ens vam aixecar a la taula a les 4 de la matinada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
i vaig dir, jo he parlat molt poc, però tot el que vaig començar a posar-me dintre del meu sac, vaig dir, això m'ajudarà a calmar-me, a autogestionar-me bé, quan estigui nerviós, no sé, és una persona que et dona calma, encara que no estiguis al davant, però sí que tot allò que em va explicar ho vaig anar interioritzant, i que a vegades per l'estrès, per la feina, o per la tristesa, o moments puntuals, dic, ostres, jo haig de fer aquesta eina que em va dir bé, aviam si la sé aplicar. Bueno, és com si fos un psico a distància, no? Tinc el meu psicoterapeuta a distància.
Aprofites, perquè, no?
Sí, però vull dir que sense molestar-lo, perquè és una persona, sí, ja és normal que ho digui, però és que és veritat, no és que ho dic per quedar bé. Qualsevol cosa, Xavi, estem aquí. Per tu, per la dona, pel nen, pels sogres, per les cunyades, sempre està disposat. I és així, i per tant, ja que anem esbarats i tal, és una persona que jo crec que és com l'invisible, no? Quan saps que en un grup sempre hi ha algú que ha de fer soroll per fer-se veure, ell és important, o se sent bé amb la invisibilitat, que a la llarga es converteix en visible perquè focalitza l'atenció de tothom. Quan comença a parlar, calla, i escolta'm, dius, hòstia, no necessita fer soroll per atraure, per atruir. I això és una cosa que és innata, que he anat explicant tota la seva trajectòria, i és que és així.
Jo crec que és una virtut, el que passa que avui dia doncs, ens volem fer notar massa, no?
Quan éreu petits era així, també, quan éreu petits, a casa?
Sí, bueno, ell lluitava, tenia les seves coses, algo tenia dintre, és una persona que diu, hòstia, jo vull fer això, ja buscava algo, és veritat que deia això als pares, ajudar, i dic, hòstia, clar, jo és veritat que al ser més petit, doncs, bueno, ell tenia més amb l'altre germà, doncs més relació, no? Però jo me fixava, escoltava que deien els pares d'ells, bueno, d'ell, de la germana gran, vull dir, de tots, va ser no convius tant. Però jo, bueno, el Ricard, l'anèdota que sempre recordo, i ell li comentava a la meva dona, dic, explicaré aquesta anèdota. Jo de petit tenia, bueno, no sé si era una mania o què era, jo feia molt d'escolar. Els meus pares em portaven de fer d'escolar a la parròquia de Sant Vicent. I estava tan acostumat a fer d'escolar a la missa dels dissabtes i els diumenges, que en feia 3 o 4 cada cap de setmana, que em va venir de gust imitar o fer de capellà a casa. I a mi mossèn Manel em donava el llibret de la missa, que fan servir ell, jo feia missa, doncs clar, feia missa a casa meva. I a casa, al pis dels pares, clar, durava tota la volta, diguem-ne, no? Al pis, entraves per les portes, a les habitacions, i venies al menjador i venies a parar allà al rebador, on jo feia, el meu altar estava allà, jo feia la missa. Doncs clar, estàvem al Ricario sols, perquè el germà gran ja no hi era, els pares estaven a missa, físicament, i clar, algú li havia de donar jo el cos de Crist. Jo vaig dir, com ho farem? Bueno, tinc un paquet de galetes Maria.
Home.
I el Ricard diu, ja m'ho ofereixo jo. I clar, imagineu-vos el Ricard donant voltes, una vegada, dues, tres, però almenys menjar dues o tres galetes. I sempre me'n recordo d'aquesta anècdota, clar, jo tenia 13 o 14 anys, però jo tenia 17 i 18,
Imagina't. Bueno. I suposo que també, ja per anar tancant, però m'imagino que també és inspiradora la seva vida en el sentit de, malgrat tots aquests dols, no?, aquestes etapes que ha anat tancant, sempre ha lluitat per trobar doncs, el seu camí, no?, per ser honest, malgrat tot.
Valent, honest, valent, és una virtut. Per això ell de jove buscava, perquè a vegades deia, no, és que pot ser que l'altre treu més bones notes, o que ell no sé què. Ell ens ha passat la mà per la cara a tots. I a mi m'ha donat un exemple brutal en moltes coses. No vol dir que els altres no, que tothom ha donat la seva lliçó. Però Ricard, d'aquesta rebel·lió de dir, jo sé on vull anar, jo haig d'arribar allà, i arribar allà pels altres. Dic, com pels altres? Sí, pels altres. Perquè no fa molt, me'n recordo que parlàvem fa poquet, que hem fet una trobada familiar, i li deia, ens deia, sabeu què? Jo no sé si plegar o no, però jo vull continuar aquesta vida per seguir buscant i ajudant a que els altres trobin el seu benestar. Jo dic, hòstia, quina frase. I aquella va ser la frase que em vaig quedar jo de la trobada de Núria el 30 de juliol, el 31 de juliol. Vull seguir vivint perquè ajudar els altres a trobar benestar d'ells, de cadascú. Bueno, això es porta dintre i no puc jo imitar-ho, ni tu, ni ell, m'entens? Això es porta dintre i
això és innat.
Per tant,
és un
però es pot treballar, també, per buscar, doncs,
per acostar-se. Acostar
però el fet de voler ajudar l'altre, dius, xapó, tio, xapó. El barret.
I dona gust, escoltar-lo, sentir-lo, aquí ara quan estàvem aquí et quedes així quasi com parat, no? Quedes, té una veu que és tota...
Xavi, moltes gràcies, saps que t'estimo molt.
L'hauràs de convidar a dinar,
No, penseu una cosa, jo estava en una reunió de nous jefes d'esports aquí a la tele, i estava allò que estàs aquí, espitós, no?, espitós fent coses, però jo fa 10 minuts dic, que m'he de calmar. I clar, i no era escoltar-lo, perquè he estat com 8-10 minuts escoltant el Ricard, i ja estava assegut aquí, tranquil, i veus, ja m'he recordat aquell sopar allà, i ja m'he recordat de les paraules de Núria, m'he recordat de les galetes Maries, de fer broma, que no era broma, però bueno, per mi semblava que jo anés per capellà, i no anava per capellà. L'únic que imitava és aquells capellans que feien missa, no? Uh-huh. Bueno, doncs tota aquesta calma te la dona ell, i l'ajuda als altres, sempre predisposat, i això... costa molt. Jo a vegades m'entreno, però em costa molt.
Costa molt avui dia, no? I més, evidentment, treballant a la televisió, no? Amb el ritme frenètic.
Sí, ja que estem aquí, alguna novetat amb esports? Alguna novetat?
Bueno, em sap greu tot el que està passant amb la selecció femenina, com suposa tot el país, i em sap greu que viatgin a Suècia, perquè si no s'acabarà mai, i ara queden allà tan ridícul, perquè sembla que siguin les capritxoses que han baixat els braços, no? Però, bueno... Som un país que hi ha un sistema a nivell esportiu que ha canviat moltes coses. Però no veig la manera.
Home, la federació hauria de fitxar el teu germà, eh?
Que els hi fes. Tant de bo, tant
sí, que fes de coach, no? Una mica
aquí,
que els
una
hi fes.
De coach.
Tant de bo. No, i aquí a la tele també, eh? I aquí a la tele necessitaríem el Ricard multiplicat per 2 o 3.
Exacte, i a la ràdio, jo crec que a tot arreu necessitem, i més amb el ritme frenètic que portem avui dia. Moltíssimes gràcies, Xavi. Et deixem que necessitem conversar més amb el teu germà.
Gràcies per tots, també, el Ricard. Gràcies.
Abraçada, gràcies.
Clar, ara ho deia, no? I també, doncs, que difícil és. Una cosa és la teoria, però després posar en pràctica tot això que tu estàs comentant avui, Ricard, és molt difícil, eh? Anem molt perduts.
S'ha de ser molt valent i s'ha de tenir molta força, perquè això, és clar, el desànim també forma part, no? També això costa, no? Vull dir...
Però... A més, a l'època penseu que era un contrasistema, eh? Parlar de la mort aquí a Espanya no era ben volguda.
Era un tabú, encara ho és.
Penseu que jo, quan vaig acabar tot això, encara hi havia religiosos als hospitals, cada hospital tenia el seu capellà, hi havia tot un entramat sobre la mort, amb sacraments, etc. Sí. Que ara la multiculturalitat també ens ha donat aquests espais d'obrir la mort a religions musulmanes, a altre tipus de creences, que això ens ha ajudat moltíssim. Però encara és difícil parlar de la mort.
I perquè, sí, perquè és veritat el que deies, no? Perquè segons la creença, no? La religió canvia.
Exacte,
molt.
Canvia.
La percepció.
Sí.
Nosaltres encara, no sé si és la culpa, no? Aquesta...
Bueno, nosaltres estem això amb la moral aquesta jueu-cristiana, bàsicament, no? Però, o sigui, per què? O sigui, ja sé que és molt difícil, però si és una pinzellada, per què amaguem la mort?
El tema de la por a la mort és un tema que s'ha treballat molt, inclús antropològicament, de buscar els orígens d'aquesta por. I les religions i les creences a vegades fan com d'antídot, fan com de calmant, de sedant, però penseu que la mort en si, l'acte de morir, ni és dolorós, ni és una malaltia, i és un trànsit que a més farem tots, perquè ningú es quedarà aquí. I la mort jo sempre la comparava quan estudiava com el naixement, no? Jo recordo estar treballant a hospitals i necessitar anar a la sala de parts per donar-me en compte que hi havia vida, perquè portava moltes hores a la sala de terminals veient que hi havia molta mort. És una mica l'equilibri mental de dir aquí es neix, aquí es mora, a mi m'ajudava.
I després de tantes hores acompanyant a gent en el procés final de la seva vida, quin és el missatge? Què és el que més enyorem?
Primer, està molt connectat amb tu mateix. I entenem per què estic allà. Que la meva acompanyament mai és cap intervenció. Ni haig de dirigir cap procés. Simplement escoltar el que el moribund, la família, en aquell moment necessiten i volen. I fer-me palesa d'això i transportar-ho. I fer que es faci. Aquest és el meu treball. Uh-huh.
De fet, et volia preguntar per un sabadellenc també inspirador que ens va visitar a l'Alegria de Viure, l'Adrià, i que ens va deixar fa poc, que em sembla que vas acompanyar, no?, també. Mm. És difícil.
Amb ell no, era molt fàcil. Perquè el problema que tenim d'aquesta por és l'aferrament a la vida, no?, als anys. I hem d'entendre que els anys no tenen molta importància, sinó és el que faig durant aquests anys. Quin és el legat que jo deixo i ensenyo.
I en el seu cas va deixar un gran llegat.
Era un mestre, és un home que no només és blanc d'ànima, sinó que només aportava aquesta naturalesa petita, que era capaç de fer gran lo petit. I la seva mort va ser així, gran fent-ho petit. Ell i el seu entorn, esposa i fills, van ser uns grans acompanyadors d'ell.
Perquè això és molt important també, tenir, no?, la família, els amics. Hi ha molta gent que mor molt sola avui dia.
Sí, però bueno, és això, no? Que no sé, Ricard, perquè és clar, en el fons estem sols, no? Vull dir, si diguéssim,
és que morim sols.
Clar, morim sols
i tampoc vull que ningú mori amb mi, sinó que ho faig el que tingui que fer, no? Però aquest tipus de mort dramàtica, negra, fosca, això ja s'ha acabat. És una mort en plena de llum, acompanyada, amorosa, i sobretot amb dignitat. Què vol dir morir dignament? És complint els desitjos de la persona que mora. Malgrat jo no els entengui, malgrat jo no ho comprengui, perquè no haig d'entendre res. Vaig estar al teu costat.
Acompanyar i ja està, no? És la seva decisió.
El problema és quan jo vull entendre les coses.
Que és que, clar, és que diguéssim, d'alguna manera, els que ens quedem, no? Esclar, normalment sembla ser tu que has acompanyat més que el que se'n va. Se'n va, doncs, d'alguna manera bé.
Penseu que el moribund...
Se'n va content.
Nosaltres, quan ens morim, ho deixarem tot. Però no només deixarem el cos, deixarem les relacions, l'històric, la biografia, els colors, els paisatges, totes les experiències, els vincles, però les persones que ens quedem no deixem res, només deixem de veure't. Però jo demà tinc mans, tinc cames, tinc la meva feina, tinc la meva família, tinc els meus projectes, només no tinc a tu. I de tu, la relació.
Però també sempre queda alguna cosa de tu, no? Si has deixat, doncs, això, aquest impacte, aquí està.
I això, fer el dol, vol dir, no? Això, aprendre a viure sense tu en plenitud. No, en que em falta un braç, que em falta una part de mi, no. De tu no et falta res. Tu tens tot amb tu. Potser ho tens adormit, potser no despertat, i cal que això ho treballem. I el dol és el procés natural després de la pèrdua que treballa la reconstrucció de la persona d'una forma autònoma i bonica.
Vinga, va, presenta una altra de les cançons que has triat i agafem una mica de respir perquè hem de pair tots aquests conceptes i idees que vas compartint. Quina vols ara? Per
jo penso
continuar?
Que la primera que us vaig passar, que parla de... Que per mi és la cançó, sí? With Have You, és la, de Maria Carey, és la cançó que jo diria més bonica de la meva vida.
No, I can't forget the scene in your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when I had you there but then I let you go, and now it's only fair that I should let you know what you should
greu fins i tot, trepitjar la seva bauassa. Brutal,
Wow.
És mira, que... ens hem quedat sense paraules.
No, és que estàs amb l'emoció, no? Perquè això que deia el Ricard de... Esclar, la persona, no? Però clar, s'ha de mantenir aquest record, s'ha de mantenir?
Sí,
o...
jo crec que sí, no? Hem de parlar. A mi m'encanta, doncs això, quan parlo, recordo la gent que ja no hi és.
Però sense l'aferrament.
Exacte.
I l'apego, no?, que diuen en castellà, que m'encanta aquesta...
Que la gent ens en confós a vegades amb què vol dir estimar-te i en què vol dir apagar-me a tu. I això és la codependència tan famosa que tants literaris han escrit, però que hem de treballar aquest punt d'equilibri entre què vol dir recordar-te i què vol dir patir-te i enyorar-te. És la mort mai senyora, al contrari, és a dir, que ve pare que es mor o que ve germà que ja no hi ets, perquè de tu em quedo això i ara em faig un ús.
Clar, i he tingut la sort, no?, de tenir-te a la meva vida. Però que difícil és, a vegades.
I fer-ho present, com avui fer present a l'Adrià, no?
Clar.
I i a dir que bé, que puguem...
Però jo crec que això també és quan has passat molts dols, no?, a la vida, que aprens també a conviure.
Penso que jo treballo molt a les escoles.
Absència.
Tinc un programa que es diu Pedagogia del dol a les escoles, a les aules, que des de primària, secundària i BAC estem treballant tot, explicar què vol dir morir i explicar com fer el dol amb els joves. Perquè els joves no només perden persones, eh?, perden mascotes, perden il·lusions, projectes, nòvios, nòvies, perden escola, perden oportunitats, a vegades es perden ells mateixos. I el tema del suïcidi sabeu que és un tema que està molt en voga dins del món acadèmic, i és algo que també desenvolupo amb molt de carinyo, sense culpabilitzar ningú, i trobant un sentit a uns pares que han perdut algú perquè el fill ha decidit, conscient o inconscientment, que la seva vida acabava aquí.
I això ho hem de respectar, no? S'ha de respectar. S'ha de respectar.
I amb amor, qualsevol... i amb amor cap amb ell. O ella.
Perquè això que deies, és clar, una cosa, diguéssim, és quan se'ns mort, o per dir-ho d'alguna manera, algú estimat, però també aquesta mort, i que tu n'has parlat abans, també són, a vegades poden ser processos que s'acaba, doncs, un projecte, s'acaba, doncs, vas a una altra casa, s'acaba... O sigui, necessàriament és la mort física, per entendre'ns, no?
El divorci, la parella...
També és una mort,
una
no?
feina, no? Una pèrdua. Feina.
La casa, molta gent que ha perdut en pandèmia, la casa perquè no ha pogut pagar, la casa ens hem de despedir d'ella, ens ha fet un ús, un servei, ha estat, ens ha protegit i hem de fer un crit de gratitud cap a les coses que hem tingut i no sabem fer. Però aquí està molt en... la raó està molt amb el vincle. Com ens vinculem amb les coses, amb les persones, així farà com jo em desvinculi. Des de petits hem d'aprendre a agafar i a deixar.
Clar, és que ens haurien d'ensenyar això.
I aquí estem.
I més en aquesta societat, que jo crec que tenim aquesta incertesa i moltes... Hi ha molt desànim, Ricard.
Molt. Perquè penseu que anem molt a producte final. Per exemple, a mi se'm crida molt quan ha mort un nen a l'escola, un professor o un pare. Jo dic, bé, això està molt bé, perquè jo vindré a atenuar aquest dolor. Per això s'ha de treballar.
Hauríem de fer els deures abans, clar.
Clar. Hem de treballar la prevenció de la mort, no la mort quan s'ha fet. Però la gent encara no ho entén. I les escoles, moltes sí, però no hi ha molt interès en fer prevenció. Hi ha una escola a Barcelona que properament es posarà al costat del tanatori Sant Joan d'Àvila.
Sí.
I amb una porta entren els ataúds i l'altra entren els nens. I la directora diu, tinc l'oportunitat de fer d'això un privilegi. Si m'ajudes, transformarem la mort i l'escola com algo que poden cohabitar junts. I em sembla fantàstic.
És que fins i tot avui dia els nens i nenes no van als tanatoris, no van acomiadar-se. Abans es vetllava a casa, no?
Exacte.
Però ara
sí,
és com m'estrany quan veus un nen.
I hauríem de fer-ho.
Sí, sí.
Abans era més això, que es tenia la persona que havia marxat, doncs es tenia a casa, normalment es tenia 24 hores, que també era una manera, doncs, que aquesta persona, doncs, l'ànima o que fos, es n'és.
I per això que els
nens també la persona,
sempre
no?
pregunten.
I tant.
Sé que a vegades ens incomoden, però sempre pregunten. Mama, per què això? Papa, per
què? I si pregunta, què hem de dir?
Sempre és resposta de veritat i curta. Treballem molt les molècules, si no, ara no ho sé, això ho farem després, però la veritat. Si el papa s'ha mort, sí, pare s'ha mort. I para. El nen necessita que li donem espai per fer una segona pregunta. Si jo li faig un discurs, el nen es queda ansiat. Per si jo faig una resposta petita, el nen ho entén. I hem de parlar d'ells. A les escoles em diuen que tenen molta literatura, estic també en un projecte de Rosa Sensat per canviar la biblioteca de la mort i del dol, perquè ja està bé de posar animals per la mort. Quan es mor l'àvia, no em parlis d'un ursi, tu. Parlem de l'àvia. L'àvia es deia Teresa. Què m'expliques ara d'un oso que va al carrer? I, clar, infantilitzar tot això...
Clar, infantilitzar. Clar. I també vivim en una societat que tot ha de ser alegria, no? Que tot és molt material, que hi ha coses, no? Com, segons quines emocions, és com que no ens agraden.
Jo sempre pregunto això dels ossos i dels gats, això que és pels adults o pels nens? Clar, hi ha vegades l'autor... que s'atreveix a fer això, li preguntaria i vostè que l'ha mogut a posar aquest simbolisme, a més de parlar d'avi Josep, avi Teresa, saps?
Totalment.
La mort sempre es té amb aquesta cosa fosca, no? Amb aquesta cosa, doncs, tràgica,
dolorosa,
no?
I dolorosa.
I és això, no? Jo he vist algun, una persona, doncs, que se'n va anar i la persona quan se'n va contenta, se'n va en pau.
d'alguna manera. Una cosa és la malaltia que passa a la persona, no? Una cosa és la malaltia, jo diria, no?
És que la mort no és la malaltia. Morim potser de la malaltia.
Exacte.
Però l'acte de mort, igual que el néixer, les noies, quan tenen un fill, això no és la malaltia, és un part. I la mort igual, és la mort.
Totalment. Més música. Amb quina vols continuar aquest viatge vital?
Déu-n'hi-do, eh?
Quina babuassa, també. Whitney Houston.
Aquesta cançó la vaig escollir no tant per ella, que és cert que és un referent, sinó per la força. És una dona que va fer moltes coses amb força i era trencadora en el seu moment.
So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
força, eh? Ja veus que et transmeten això, l'experiència vital, no? D'una dona que ha lluitat, que ha passat també moments molt difícils.
Aquesta dona sempre m'ha connectat amb obrir portes. No sé per què, potser perquè ja estava obrint portes i era com aquesta acció d'obrir la porta i dir...
Hem d'obrir portes, hem d'obrir-les?
Les que tu vulguis explorar en aquell moment, que et sentis preparat per fer-ho. Amb un canvi de feina... de posar-me directament amb el que és l'acompanyament de la meva vida, neix d'una reflexió de molts malalts, però d'una pròpia, que és vull acompanyar un procés que tots hagin de viure, perquè a vegades l'embruna no la vivim tots, a vegades la pobresa tampoc, i és molt selectiva, a vegades sorprenentment selectiva, però la mort és un acte que tots viurem, tota la humanitat. I em va semblar d'una generositat.
Això és veritat, és una certesa absoluta.
Tan gran. I vaig dir, i com és que la neguem? Quan és el que haurem de viure? I, clar, els malalts a mi m'han ensenyat no tant el que haig de fer, sinó el que no haig de fer. I per mi l'aprenentatge de la vida no és, si ho tinc clar, és saber on no haig d'estar. I això, quan em vaig donar compte que no tenia que estar amb equips directius, ni tenia que estar amb equips polítics, ni tenia que estar aquí, perquè el meu talent no era aquest. Era estar a peu de llit, a fer lo gran petit. I quan parlem de la mort, fer-ho petit, entre jo i el moribund. I en parlem sempre de la mort. Quan et sents que vols, és així com t'ho esperaves? Puc fer alguna cosa per tu en aquests moments? I en aquests moments la gent contesta.
I què demanen, habitualment?
Moltes vegades demanen una opinió, que no opinem, que no els diguem el que hem de fer. Perquè ni jo ho sé. Només sé que no te'n vagis, que estiguis amb una presència silenciosa. Tampoc cal que m'omplis de paraules en aquest moment, ni que m'expliquis com tu et sents, perquè no podré marxar, sinó que escoltis el meu respirar, la meva mirada, la meva llàgrima, quan jo et deixo la vida.
Hem d'aprendre a deixar marxar.
Sí, amb amor. Molts moribuns diuen, dona'm el permís per poder morir. Diguis que aquest permís te l'has donat tu. I a vegades les esposes, els esposos, els fills, amb tota la mort li diuen, pare, quan tu vulguis, ja pots marxar. Perquè un pare i una mare, quan se'n van, només volen que tu estiguis bé. Si li dic, mare, jo estaré bé, i ja tindré força, ja ho faré.
Vinga, et sembla que posem ara...
Sí, posaríem Vigis.
Vigis, és que te l'anava a demanar.
Sí, vinga, sí, va, està bé.
Que necessitem també una mica d'energia. Much heaven over, it's much harder to go. Ricard, que doncs, amb la perspectiva, no?, que ens ofereix, que ens dona el temps, content de tancar i obrir aquestes portes, no? Per als nostres oients, que a vegades tots, no?, tenim ganes de fer un canvi, però no ens atrevim.
I després hi ha una cosa que ajuda molt al moment de la mort, que és viure la mort. Nosaltres en diem posar vida a la mort, que vol dir ser conscient que moro, estar atent a la meva mort, perquè és el moment culminant de la meva vida. I és un moment que jo el vist no només sagrat, sinó molt íntim. Perquè penseu que quan ens morim és que estem en un llit, a vegades no, i que el nostre univers és el llit, no hi ha més espai. I que tothom em veu, no?, amb una bata, em veu mig nu, em veu plorant, em veu... I penso, és que està veient la meva part més d'ànima. I és que inclús hi ha gent que veu l'ànima com surt, i aleshores dius que ho està veient tot. I millor jo no ho vull ser vist. I això és algo que no tenim en compte, de preguntar si vols morir sol o acompanyat. I la gent, quan li preguntes, diuen, potser sol. Perquè acompanyat ja sé que ho estic. Sé que esteu aquí fora, que ploreu, però en aquell moment ja necessito espai, necessito temps, necessito silenci. I potser hi ha alguna veu d'algun fill o d'algun molt proper que no m'ajuda. Papa, no em deixis. Dic, no, és que no et deixo, és que moro. I morir no és deixar-te, morir és marxar, però jo no et deixaré mai. Eh? Hem de fer aquesta relació amb el pare, amb la mare, amb un fill, l'hem de fer des de bonica, i l'hem de fer que tingui aquest testimoni per la meva vida, perquè m'ajudarà a fer el dol, que el dol no és fàcil, eh? És un procés de 3-5 anys.
I que cal fer aquest procés, perquè si no acaba sortint.
Ves, va de que la mort és algo tranquil, petit, que és natural, que morirem, que és una evidència, i que l'hem de fer poder transitar-la. Poder-la transitar. I transitar vol dir donar-me en compte que m'estic morint. I estic amb tu. A vegades moltes famílies diuen, mira, un moment que he marxat, vaig, s'ha mort, no? I he estat aquí acompanyant i acompanyant. I dic, i això què et fa pensar? Pues que no m'ha esperat, i tant que t'ha esperat. Això em fa pensar que amb tu no podia.
Sí, perquè igual que passa això, passa a la inversa, eh? Que no es mor fins que arriba aquella persona i es pot acomiadar.
I això són actes d'amor de la persona que se'n va.
Escolta, perquè se'ns acaba el temps, també marxa aquí a la ràdio, passa el temps marxar, molt ràpid.
Deixar marxar, deixar fruir, sí.
Quan marxa l'alegria de viure, on la trobes, Ricard?
A l'hora de...
Quan marxa l'alegria de viure, estàs... en els moments complicats, difícils...
Quan estàs desanimat... Estàs
connectar amb la tristesa també és una emoció que m'ajuda a sanar. I poder-la plorar m'allibera. O sigui que l'alegria...
No passa res, no? Per això, doncs, per estar tristos, no?, a vegades, i per plorar.
Sinó que totes són conjunt de fer-ho. El dol és un bon procés que transitem per moltes emocions fins arribar a fer nous projectes. Pues la tristesa també és una emoció vàlida, útil, curativa, sanadora, que ens hem de permetre fer-ho.
Bon juc, tristès, no?
Bon juc, tristès.
Avui, sí, sa.
Avui, l'ara.
I a qui ens recomanes perquè ens visiti i comparteixi la seva alegria de viure? Doncs
pues mira, us vull recomanar una persona propera que treballa en una escola, d'Escola Pia, que és professora i que és molt alegre, que es diu Montserrat Serra Ferràs, i que... penso que us pot donar aquesta visió meva al revés. Com estar amb un nen sense enganyar-lo i poder-li donar aquesta alegria de viure des de l'educació, la cultura, l'acompanyament i normalitzar la vida, la mort, el dolor, l'amor, el desamor.
Per la gent que ens ha escoltat i si vol doncs, contactar amb tu, no sé si tens a web, on tens també doncs, la teva...
Jo tinc com a lloc d'així de visibilitat una web que es diu prosperitas.es, que allà hi ha tot el meu catàleg de... on em presento.
Ricard, gràcies.
A vosaltres per estar.
Un plaer, moltes gràcies.
A vosaltres.
I ens acomiadem amb Leonard Cohen.
Exacte, amb l'Aleluia.
Now, maybe there's a God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's air.